Com és a dins, és a fora. Connectar per créixer. Sessions de creixement personal i astrocoaching amb la comunicadora i coach Sílvia Martí.
Doncs, com dèiem, cada divendres, a cada 15 dies, ens acompanya la Sílvia Martí. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara ja et tenim ben connectada.
Ara sí, cosa tot directa.
Sí, rigorós directe, eh? Ho poden comprovar els nostres oients. I expliquem, avui parlem sobretot, en aquest cas, d'astrologia.
Sí, avui parlem bàsicament d'astrologia i parlem de la lògica interna de l'astrologia.
Lògica interna, a veure, defineix-nos això.
Sí, fa temps que us estic parlant d'astrologia i potser hi ha gent que diu, bueno, i això quin sentit té? Doncs jo vull, el que us vull explicar, a través una mica d'una història, és per què un signe ve al darrere d'un altre. Hi ha una lògica, té una lògica que Taure vingui després d'Àries i que Bessons vingui després de Taure. I avui us vull posar exemples de què representa l'energia de cada signe i com es manifesten aquestes energies en quin moment de la nostra vida. Farem una mica una anàlisi, doncs, des del moment que hem nascut, a mesura que anem creixent, com anem interpretant les diferents energies de cada signe. Què et sembla?
Em sembla estupendo. I per quina energia o per quin signe comencem?
Començarem pel signe d'Àries, evidentment, perquè és el primer. Abans us vull dir una cosa. Avui parlarem dels 6 primers signes del zodíac.
Val.
Moltes vegades ja us he explicat que l'astrologia són 12 signes, però en realitat són 6 eixos. Hi ha 6 primers signes que estarien a l'esfera més de la part íntima i 6 altres signes que estarien a l'esfera d'allò social. I hi ha 6 eixos, que aquests 6 eixos incorporen un signe de la part íntima i un signe de la part social. És a dir, per exemple, hi ha l'eix del jo i de les relacions, que és Àries Balança. Avui parlarem només d'aquests 6 primers: Àries Taure Bessons, Cranc Lleó Verge. I d'aquí 15 dies parlarem de l'altre costat d'aquests 6 eixos, que són Balança, Escorpí, Sagitari, Capricorn, Aquari i Peixos. I espero que després d'aquestes dues miniclasses d'astrologia, perquè sí, això finalment acaba siguent una mica classe d'astrologia, s'entendrà, a part de l'energia de cada signe, com això està representat no només en el cosmos, sinó en cada un de nosaltres. Perquè nosaltres tenim totes aquestes energies a dintre nostre. Tu pots ser Àries de Sol, o d'ascendent o de Lluna, però tu a la teva carta natal tens els 12 signes, tens les 12 energies i tens la possibilitat en algun moment de la teva vida d'experimentar alguna d'aquestes energies. Som-hi?
Som-hi. Comencem per Àries.
Vinga. Comencem per Àries. L'energia d'Àries és una energia de foc. Què representa Àries? Àries en el cosmos és el Big Bang. Àries és l'explosió. Àries és el moment de creació de la vida, tant en el cosmos, com seria el Big Bang, com a la vida humana. Àries estaria representat pel moment del part, aquest inici de la vida, aquesta energia del primer moment, que evidentment és una energia absolutament individualista. L'energia d'Àries no contempla a les altres persones, es veu només a si mateixa, perquè si està tenint en compte les altres persones, ja està introduint l'energia de Balança a la seva vida. I en el moment del part, ara imagina't, estàvem dient, Àries és l'explosió, el Big Bang. Quan una galàxia vol néixer, no es molesta en pensar si molesta en el cosmos. Explosiona i punt, neix. Quan una mare està en el moment del part, quan un bebè està a punt de néixer, no demana permís. Si un part t'enganxa amb un taxi, mala sort, no decideixes, ai no, ara aquí no puc parir, que molesto en el senyor. Veritat, és aquesta força vital, l'explosió vital de l'energia d'Àries, que no demana permís per res, que arriba, que interromp, sigui el que sigui, que no planifica, Un àries, si ara ens posem en una persona, un àries és una persona que tira milles, és l'energia de l'emprenedor. Si l'àries planifica, ja està utilitzant una altra energia, no l'energia del seu signe en el moment de planificar. Per tant, àries és aquest moment. És la dona quan està parint, sense anestèsia, evidentment, amb els cinc sentits, aquesta força, aquest impuls vital, fins i tot aquest caos que implica aquest procés del naixement, però que al final és l'origen de la vida. És aquest nen quan neix que fa la primera alenada d'aire i que plora. Aquest és el moment àries de la creació i el moment àries de la vida humana.
Que no només es representa en aquest moment, sinó en tots aquests moments que nosaltres vivim amb aquesta explosió, no?
Fantàstic. I cada moment d'inici, això seria el primer moment de la nostra vida, però nosaltres podem tenir molts moments àries a la nostra vida. Mm. Quan nosaltres prenem l'impuls després d'una decisió, sobretot quan és una decisió no planificada, aquest moment que hem dit abans de tiro milles, de vaig, faig, és un moment àries. És aquest moment on tota l'energia vital es concentra i arranca. És el moment d'arrencar. En una carrera seria el moment aquest de pum.
El tret de sortida.
Exacte, el tret de sortida. Aquesta primera energia és la que està movent l'energia àries.
Perfecte. Fem el salt a la segona, doncs.
Fem el salt a la segona. Passem d'una energia de foc, que és àries, a una energia de taure. Aleshores, imagina't, tota aquesta energia del Big Bang, de la creació de foc, s'ha de materialitzar. En el moment en què això es refreda i es concentra, neix la Terra, neix Gaia.
L'exemple del volcà de Palma seria el pas, no? Per exemple?
Sí, com després es va concretant amb la lava i tot això es solidifica, doncs, i acaba creant una muntanya, no? Per exemple, doncs, això és Taure, l'energia de la Terra. Taure és un signe de Terra que regeix la matèria, que regeix els recursos materials, que regeix els cinc sentits. Això, portat a l'experiència humana, com ho traduïm? Doncs Taure és aquest moment en què el bebè, superbebè, aquest bebè que acaba de néixer, comença a descobrir el seu cos, comença a entendre que ell és matèria, comença a trobar els límits del seu cos. Fins aquí estic jo, a partir d'aquí hi ha la meva mama. Què fa Cristina, un bebè, molt bebè, quan és petit? Mm. Què diguem que fa?
Bé, plora, dorm, menja...
Sí, les àvies en deien nyam, caca i non.
Exacte, sí.
Jo sempre us parlo molt planer perquè us vull explicar també l'astrologia d'una manera fàcil. Un bebè només menja, fa caca i pipí, o sigui, transforma aquesta matèria i dorm. Doncs això és l'energia de Taure, és aquest bebè. També és aquest moment que comença a descobrir els cinc sentits, a través de l'olfacte, olora la seva mare, perquè primer ens oloren, no ens veuen. A través de l'olfacte, el bebè immediatament recent nascut pot pujar, pot trepar cap al pit de la mare perquè sent l'olor de la llet, es comença a desenvolupar la vista, es comença a desenvolupar el tacte, amb el tacte és quan percep, aquí acabo jo, aquí comences tu, el gust, és aquest moment en el que també anem canviant, anem passant de la llet de la mare, anem provant aliments diferents,
sí.
És el moment en què tot el bebè suporta la boca, tot. Els nens en el primer any de vida arriba un moment quan ja poden començar a agafar les coses, cosa que va a la boca. Els seus propis peus, les seves pròpies parts del cos, la tens present, aquesta imatge?
Totalment.
Bé, agafant-se els peus i posant-se'ls a la boca.
Aquella cosa que els adults ja no sabem fer, eh?
Exacte, això ho anem perdent. Doncs és la manera com ell va coneguent el món i també és el moment de la possessió. Una de les primeres paraules, a part de papa o mama i aigua, que diuen els nens, és
meu.
Molt bé. Doncs Taure, com que regeix també els recursos materials, és aquest moment del nen que veu que hi ha coses i que les vol. Aquestes altres coses materials que estan fora de mi, meu, aquest moment de que no comparteixo joguines perquè tot ho vull per mi. Conec el món a través dels cinc sentits. És el moment Taure de l'experiència humana. Un pas més enllà.
Vinga, anem a pel tercer.
Bessons. Quan tenim tota aquesta forma espessa de la matèria, aquesta fase Taure, arriba l'energia Bessons i deconstrueix tot això. Què fa l'energia bessons? Experimenta, trosseja la matèria i la converteix en experiències. És la fase d'exploració d'aquesta forma, d'aquesta matèria. Sí? Mm-hmm. Aleshores, és quan el nen comença a experimentar. I com experimenta un nen? Sempre a través del joc. Aquí ja entra la fase del joc. També entrarà la fase de la comunicació. És el moment en què el nen tot ho remena. Tot ho vol conèixer. Tot ho vol experimentar.
Descobrir,
per la
no?
desesperació dels seus pares, sí, agafa tots els colors i pinta totes les parets, per exemple. Clar, aquesta és la fase d'experimentació, la fase del joc. També començo a aprendre les normes del llenguatge. Aprenc que quan la meva mare emet un so determinat, allò vol dir que després arriba el menjar. O sigui, comencem a entendre les normes de la comunicació. Bessons regeix la comunicació. I comencem a tenir les primeres relacions amb els altres, que moltes vegades acostumen a ser amb els nostres germans. Comencem a relacionar-nos amb un altre més enllà de la nostra mare o el nostre pare, que són els que són imprescindibles per la nostra supervivència. Comencem a tenir aquestes primeres relacions que no són imprescindibles de supervivència, que són amb els altres, que són els germans. Bessons regeix també, per això són dos, sí. La figura que dibuixa el signe de bessons acostumen a ser dos, perquè és aquest moment en què comencen les relacions, no les relacions amoroses.
La socialització.
La socialització, exacte.
Molt bé.
Un cop hem desmuntat tota aquesta matèria i l'hem convertit en experiència, i hem passat la fase de la comunicació, tot aquest món que ha explotat arriba cranc. Cranc és un signe cardinal, és un signe d'aigua, però també és un signe d'inicis. Diríem que cranc comença un altre inici. Arriba l'energia de cranc i torna a condensar tot aquest món que ha quedat tan escampat amb l'energia de bessons. M'explico. Cranc tria una porció de tot aquest món.
Val.
Decideix que escull una societat.
Es focalitza. Escull
una tribu. Sí, torna a concentrar tota aquesta energia que s'ha escampat, tota aquesta experimentació, i diu, sí, però tot això dintre d'aquesta societat, dintre d'aquesta tribu o dintre d'aquesta família. L'energia de cranc, que és aigua, que és emoció, es dedica a protegir. La paraula de cranc és nodrir, és la nutrició, és la mare. I a qui nodreix? A tot el món, a tot l'univers, a tota la galàxia? No, als seus. Cranc nodreix el seu grup, aquesta porció que ha escollit perquè sigui la seva tribu, perquè sigui la seva família. Aquesta energia com es té en compte, com es viu des del nen, des de jo siguent nen, aquest nen que experimentava, que jugava i que començava a parlar.
Sí?
Fixa't que hi ha un moment que els nens no volen anar amb tothom. No volen socialitzar amb tothom, no volen experimentar amb tothom, no volen parlar amb tothom. És aquell moment que una mare o un avi diu vés amb tal o fes-li un petó, i els nens no volen.
Ens
no volen
baixar
dels teus braços. Sí. Per què? Ens tornem selectius perquè en aquest moment el nen entén, sent que forma part d'aquesta tribu, d'aquesta família, d'aquesta societat. Hem experimentat amb el món a la fase bessons, però de cop ens n'adonem que sentim pertinença per un grup. És el que en diguem la fase de reconeixement del clan. Ja no volem anar amb determinades persones. Plorem quan ens deixen a la llar d'infants i el nostre pare o la nostra mare o el nostre cuidador s'allunya de nosaltres, perquè nosaltres ens sentim segurs emocionalment, aigua, en aquestes aigües de cranc, en aquestes aigües de la família.
És quan ens miren amb aquells ullets que sembla que els estiguem abandonant, eh?
Clar, clar, i que de cop no volem socialitzar. Fins ara havíem sigut supersimpàtics, estàvem vivint la fase bessons de la nostra vida, parlàvem amb tothom, jugàvem i experimentàvem, i de cop no volem anar amb ningú, no volem que ens deixin enlloc. I a més, és aquest moment que sabem perfectament què podem fer amb uns i què no. Per exemple, amb els avis farem unes coses que no farem a casa nostra. És aquest moment que
sí.
El nen ja distingeix a quin grup pertany i fins i tot dintre del seu grup com es pot actuar amb uns membres d'aquest clan i amb uns altres membres de l'altre clan. S'entén tot això? M'aneu seguint?
Sí,
es veu tota aquesta lògica?
Ho estàs explicant molt i molt bé i crec que tothom es pot sentir identificat i també veure, no?, quan utilitzem aquesta energia de Gèminis o de Cranc o d'Àries en els diferents aspectes de la nostra
tots.
Vida.
Tu pots ser balança, però hi ha un moment de la teva vida que estàs utilitzant l'energia de cranc i l'energia de... la de lleó també, per exemple, que és la que ara explicaré. Després de cranc ve lleó, un altre signe de foc. A lleó el regeix el sol. El sol és el centre de la galàxia, veritat? És el protagonista. Per tant, la fase lleó és aquest moment en què som el centre d'atenció. Som el rei de la selva. Lleó és l'autèntica essència que portem a dintre. L'energia de lleó és l'energia del cor, de la nostra autèntica essència. Lleó és el signe del cor. Per tant, en quin moment, com a nen, estic expressant la meva energia lleó? En aquell moment en què, malgrat que ja he entès que formo part d'un clan, d'una institució familiar, reclamo el meu paper protagonista.
Això se'ns dona bé als nens, també?
Molt! Busco el meu reconeixement. I hi ha molts adults que s'han quedat en aquesta fase, també.
També és veritat.
Reclamo poder expressar els meus talents. Soc el sol, soc el lleó, soc aquell nen a sobre d'un escenari, aquell nen que puja a la cadira i que en aquell moment no té cap vergonya d'expressar els seus talents, d'expressar els seus desitjos i que reclama l'atenció. Ara jo, tota l'estona. Mira, mama, què faig? Mira, papa, què faig? El tens present? Segur que tots els pares
el
o mares tenen
món.
Present.
Sentir-se al centre
moment,
del món, no?
Exacte, que el teu cadell s'ha convertit en el centre del món i està reclamant. I a més, aquesta fase lleó tan preciosa és la del nen interior segur. Aquesta és la fase que hauríem d'intentar no perdre al llarg de la nostra vida. No la fase protagonista, sinó aquella fase en què expressem sense vergonya i estem convençuts dels nostres talents. Un nen vol ser astronauta.
Sí, i ho pot ser.
Diu, jo seré astronauta. Un nen diu, jo seré bomber, i no es planteja que haurà de passar unes oposicions i que haurà de fer unes proves físiques. Això no és l'energia de lleó. L'energia de lleó és el nen que se sent el salvador del món i que decideix que serà bomber. O el nen que diu, jo seré artista. Ara tenim molts adolescents o molts adults, encara en aquesta fase de nens, que el que volen és el reconeixement. Jo seré famós, jo seré youtuber. Bueno, revisa el teu nen interior, perquè potser t'has quedat només a la fase de buscar el reconeixement. Està molt bé voler expressar els teus talents, però compte que no només sigui per la fama. Doncs aquest lleó, que sempre tots els signes tenen la seva energia alta i la seva energia baixa, aquesta part de seguretat és la que hauríem de mantenir al llarg de la nostra vida. I per això fem tant de treball, sovint, amb coaching o amb altres teràpies, de recuperar el teu nen interior, perquè hem de recuperar aquesta potència.
I acabem amb el darrer, ja, perquè hem dit que vèiem els sis primers.
Verge, en fem sis avui. Mira, Verge és l'últim signe d'aquest grup individual de la part dels signes més socials. Verge està a la frontera. Per tant, què fa l'energia de Verge? Tota aquesta energia i tot aquest potencial individual el recull i l'ordena. Verge és el signe de l'ordre, per posar-lo al servei de tots els altres. Verge és aquest moment de transició. És com si diguéssim, imagina't aquest nen, no?, aquest lleó que està mostrant tota la seva creativitat, és com si vingués algú per darrere, et toqués l'espatlla i et digués, molt bé, xaval, però aquí no estàs sol, ens hem d'organitzar, que aquest escenari és per tots.
Val.
I després arriba l'energia de Verge i comença a ordenar. I, a més, l'energia de Verge entén que s'han d'utilitzar la menor quantitat de recursos possibles. I és quan nosaltres ens n'adonem que tornem a adonar-nos que pertanyem a aquesta societat ja més enllà de la nostra família i que per poder expressar tots aquests nostres talents, per poder expressar la nostra individualitat, necessitem hàbits, que és molt del signe de Verge, rutines, cuidar la nostra salut, és quan utilitzem tota aquesta energia, tota aquesta organització, però per posar-la al servei dels altres. De vegades, diguem, Verge sembla un signe avorrit, perquè, clar, després de l'esplendorositat del brillar de lleó, ningú té ganes, no?, de posar-se en la rutina i arremangar-se per aconseguir els seus objectius, però és absolutament necessari. Ara no sé què us anava a dir, de Verge.
Bé, hem fet un bon recorregut, eh? No sé si volies fer una última pinzellada de Verge.
No, us volia dir això, que aparentment sembla un signe avorrit, però que és un signe totalment necessari, perquè sense això, sense aquesta transició, sense aquest ordre de Verge, no seríem capaços de recollir tota aquesta energia de foc que dèiem d'Àries, tota aquesta experimentació dels cinc sentits, tot aquest sentit de pertinença, tota aquesta creativitat de lleó, tot això hem de poder-ho mostrar després al món. Aquest lleó que hem dit alguna vegada que no està a dalt d'un escenari per brillar sol, veritat? Doncs a partir de Verge entenem que volem brillar amb i per els altres i comencem a ordenar tot això perquè sigui possible totes aquestes relacions que venen amb els sis signes d'aquí 15 dies.
Perfecte, Sílvia, doncs ha estat molt interessant, crec que ho has explicat d'una manera molt planera, fica que s'ha entès molt i molt bé i ja impacient per veure d'aquí 15 dies els altres sis signes i el que representen i l'energia que ens aporta. Sílvia, Martí, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment.